Gairebé després de 8 anys del pontificat del papa Benet XVI, escollit com a tal el 19 d'abril de l'any 2005, avui, 28 de febrer de 2013, deixa oficialment d'ocupar aquest càrrec el de cap de l'Església Catòlica. I per parlar del que passarà a partir d'ara sense Benet XVI al capdavant de l'Església, avui ens acompanya en tertúlia a l'espai de l'entrevista del dia Josep Maria Balcells, és corresponsal de l'Església Espanyola al Vaticà entre els anys 90 i 91. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
Ja t'he sentit aquest matí a la tertúlia del Dia del Gall de Monestir. Ara tornem a tenir aquí.
Tornem-hi.
Avui ple empleat, podríem dir. També teníem nosaltres el pare Antoni Blanc, membre de Cristianisme i Justícia. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a la Sant Cugatafons, gràcies per ser aquí.
Gràcies.
I ara estem esperant que arribi l'Arcadi Oliveres, president de la Unipau, que també ens visitarà per parlar sobre aquesta decisió del papa Benet XVI de renunciar al càrrec. També avui ens hauria agradat molt que fos amb nosaltres mossèn Blai Blanquer, de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, però ja ens va dir fa dies que tenia un compromís que no podia deixar passar. En tot cas, ens quedem amb la primera reacció. Ell deia que és una decisió assenyada en aquest sentit, que si aquest home, el Benet XVI, diu que no pot continuar perquè no s'hi veu en cor, doncs ho troba molt assenyat. No sé si compartiu aquest punt de vista, senyor Antoni Blanc.
Mira, jo volia dir una cosa primer, i és que em sembla que aquest acte, aquest gest de renúncia, té una significació molt important en aquest moment, des del punt de vista polític també, no aferrar-se massa als càrrecs, ni que siguin molt alts, però també, a més de manifestar l'actitud personal del Benet XVI, aquesta franquesa, humilitat, aquesta actitud de servidor de l'Església, penso que aquest fet, des del punt de vista històric i teològic, comença o inicia una nova forma d'entendre el papat, d'alguna manera. No sé si exagero una mica, perquè el papat s'ha enlairat una mica massa, s'ha promogut com si fos el Vaticà un centre de poder i de prestigi humà i polític, gairebé, no? De govern i de control. I penso que aquest gest humil i franc de dir que, com deia Benet XVI, jo sóc successor del bisbe de Roma, del primer bisbe, Sant Pere, i estic cansat i envellit, doncs té aquesta connotació evident per tothom, que no s'ha de fer del poder papal un poder humà, polític, imperial d'alguna manera, no? Sí.
En aquest sentit, Maria, com ho veus tu?
Bueno, jo penso que és una situació inèdita, pràcticament, des de fa 7 segles, vull dir, que haurien de... i que d'alguna manera podríem dir que segurament que crea un precedent. I això sí que penso que és important. No obstant, jo voldria remarcar una cosa, és a dir, el papa renuncia a la seva estatus de pontífex en exercici perquè, confessava ell, li faltava el vigor del cos i el vigor de l'esperit. Jo penso que aquest és un element important per entendre això, perquè la gent pot comprendre des de fora la societat civil de dir una persona anciana, vella, amb xacres i tal, no pot estar al davant d'una institució tan potent i tal, i que això doncs seria comprensible. Això que avui tothom entén que és normal i que hauria de ser així sempre, curiosament, quan mires enrere i recordes els últims anys del pontificat de Joan Pau II, no ho deien això els mateixos catòlics, sinó al revés, en feien l'elogi de la capacitat doncs, de mantenir-se clavat a la creu fins a l'últim moment doncs, amb una imatge realment dramàtica de Joan Pau II. Ara diuen sí, ara ho entenem. Però jo insistiria en aquest aspecte. Joan Pau, Benet XVI, s'ha trobat incapaç, impotent, de resoldre els reptes que tenia en aquests moments l'Església i concretament també l'estructura del Vaticà.
Ara entrarem en aquest tema. Abans de res saludem Arcadi Oliveres, president de la Unipau. Molt bon dia, Arcadi.
Bon dia. Gràcies.
No, Manu, gràcies per ser aquí. Em sembla que venies de Madrid, si no vaig
sí,
malament avui.
Sí, directe de Madrid cap aquí.
O sigui que el tenim
com a part. És que l'Arcadi no para.
Has dit una cosa molt interessant, Josep Maria, els reptes que tenia ara mateix en Benet XVI. De fet, hi ha dos grans temes en aquest mandat, podríem dir, aquest pontificat de Benet XVI, com pot ser el cas Batilix, per una banda, i tots els casos de pederasta que s'han trobat a l'Església últimament, escàndols sexuals en aquest sentit. Això suposo que deu haver tingut bastant a veure, no sé com ho veieu. Arcadi.
No has parlat encara? Sí. No, jo he vist la incapacitat de fer-hi front amb això, és a dir, l'Església continua tenint un entorn de secretisme que impedeix d'airejar els problemes. Ara li costa més perquè les tècniques de les noves tecnologies doncs fa difícil de mantenir aquest secretisme. Jo en aquest, és a dir, el Papa té, tots diu, aquests dies s'ha recordat, un dossier de 300 pàgines fet per aquella comissió de tres cardenals octogenaris que li fan la radiografia de la situació. I davant d'aquesta, jo, el Papa ha dit, no puc, es veu impotent per resoldre. El que jo em pregunto, dius, escolta, ho deixa d'alguna manera que ho resolgui el seu successor, el que vingui després, i se'l guarda ell i li lliurarà personalment el seu successor. Jo em pregunto, no haurien de tenir els cardenals electors al conclave aquest informe per fer-se càrrec realment de la situació de l'Església i trobar el candidat més apropiat per poder-hi fer front i donar-hi resposta?
Clar, aquest informe és això. Què passarà amb aquest informe? Fins on arribarà?
Bueno, jo penso que molts cardenals ja saben no el contingut precís amb tots els ets i uts, sinó que saben els grans problemes que té l'Església en aquest moment. Perquè això no és que sigui públic, però sí que és confidencial i hi ha hagut bastanta comunicació. Però estic d'acord que el fet de el gest que ha fet el Papa actualment, això marca un esdevenidor diferent. I a mi m'agradaria que parléssim una mica també dels 8 anys que ha fet de Papa aquest gran senyor, perquè penso que no tot s'ha de centrar en aquests embolics i escàndols que hi ha hagut, sinó que ell ha fet el possible. Crec que el van elegir com un papa de transició per la seva edat, però també per la seva magnífica feina que ha fet com a teòleg i com a home de responsabilitats transcendentals al Vaticà. I crec que les seves tres encícliques que ha publicat són molt importants i constitueixen una espècie de cos doctrinal interessantíssim i bastant adequat a la situació actual. Ell va començar dient que Déu és amor, va insistir molt en aquest aspecte, i per tant els creients en Déu hem de viure l'amor. I aquí penso que hi ha tot un missatge que això ara s'hauria de recordar més, i no pas encallar-se una mica en aquests petits o grossos o escandalosos fets. I crec que va tenir la valentia de dir que l'Eros, l'instint amorós, queda assumit i reforçat per l'agapé, l'amor de Déu, i que no són dues tendències diverses i contradictòries, sinó que es poden integrar. I aquest era el projecte seu, el seu desig i la seva esperança.
Arcadi, la figura de Benet XVI en aquests 8 anys, com l'has vista tu?
Bé, l'Antoni Blanc té molts més coneixements que jo per opinar. Jo tinc la impressió que, esclar, va començar perquè era el guardià de la doctrina de la fe, i això potser donava una mala entrada. Tot i que el seu primer període era un període progressista durant el Concili Vaticà II. I fins i tot recordem les seves relacions amb Hans Küng, amb el qual després es va separar una mica de pensament. I per tant, semblava que era aquell senyor que en el mateix moment d'entrar al conclave es deia que no volia ser papa i que al final va ser escollit, i que ha tingut un mandat efectivament curt. Jo no he pogut analitzar les seves encícliques i els seus missatges. Crec, de totes maneres, que aquests elements dels que parlàvem fa un moment tampoc són novedosos. Que hi hagi hagut afers de pederàstia o sexuals en el Vaticà, això és més vell que la peu, i que hi hagin hagut negocis ara, precisament tornant de Madrid, estava llegint un llibre sobre la misteriosa mort de Joan Pau I, les relacions amb el cardenal Villot. Amb el Marcinkus, que era el de l'Institut d'Obres Religió, IOR, etc. I d'això ja fa 30 anys. Vull dir que, i si féssim història de 100 anys enrere, suposo que trobaria el mateix, però menys documentat, perquè és una cosa més recent. Per tant, jo diria que és més potser una reacció personal seva, d'una gran validesa, que no pas de dir estic atropellat pels esdeveniments. Els esdeveniments han sigut sempre. Lo qual no vol dir que s'hagin de mantenir. Evidentment, aquest nou papa o l'Església ha de canviar. I a mi quan em diuen què haurien de fer, doncs jo aquests dies sempre pateixo el mateix, escollir un altre Joan 23. Em sembla que és una mica com hauria d'anar la cosa, fer una renovació conciliar a l'Església i veure si les coses van de nou en nou.
Aquí, jo faria, aquí és allà on faria jo un retret d'alguna manera a Benet XVI. És a dir, jo reconec que el cardenal o el papa Ratzinger doncs és un home potent intel·lectualment, teològicament, i que ha estat molt preocupat per la relació precisament de fe i raó, aquesta dialèctica, però diria que ell ha sigut capaç d'introduir la interpel·lació des de la fe a la raó, però no ha sigut prou receptiu d'agafar les interpel·lacions que la raó estava fent a problemes de fe o problemes de moral. I aquí per mi hi ha un dèficit en el pontificat que ve d'herència ja doncs, de molt de temps, és a dir, tot el tema de la dona, tot el tema de la moral sexual, hi ha moltes històries que no han acabat d'abordar-se, el tema doncs, bueno, molts disciplinars sobretot. Però després hi ha un element que apuntava potser l'Arcadi, és a dir, el full de ruta l'Església el tenia marcada darrerament, que és el Vaticà II, i aquest full de ruta no es va poder desplegar. Pau VI va tenir els seus dubtes, el papa Joan Pau I doncs, va quedar desbordat i no se sap ben bé doncs, els 33 dies perquè doncs, va acabar tan precipitadament. Joan Pau II va sigut un restauracionista doncs, que va tancar i aquí es va posar el mur a la renovació i al desplegament del Vaticà II. I Benet XVI tampoc no l'ha tornat a desplegar, al revés, sinó n'ha fet inclús una crítica, de dir, aquell concili ha portat molts problemes interns a l'Església. Aquí hi ha alguna cosa que no va, que no ha anat. I jo penso que els creients han de ser capaços també internament de fer una crítica d'això, perquè si no és que l'Església, si tot és tan d'obediència pura i dura del que el diuen des de dalt de tot, l'Església és una cosa monàrquica que no hi ha manera absoluta d'un poder absolut. Té el poder executiu, el poder legislatiu i el poder judicial en una sola persona, en la persona del papa. I això en una estructura avui amb valors democràtics que la gent i de participació i d'igualtat doncs, de la ciutadania, en aquest cas dels creients, a l'Església això no acaba doncs, de funcionar.
Hi ha manera d'arreglar-ho això? Creieu que hi ha una voluntat de poder canviar aquesta manera de fer?
Hi ha una voluntat en el poble de Déu, això és claríssim, sí. Tots ho sentim, aquesta necessitat de canviar.
És la col·legialitat.
La col·legialitat, per exemple, dels bisbes, no?
Pot haver-hi una voluntat per part del
poble. Jo penso que el papa, i repeteixo el que he dit al començament, en dir-se seguidor del bisbe de Roma, el primer bisbe, Sant Pere, està d'alguna manera iniciant aquesta idea de no concentrar, de convertir el papat en una espècie de superestructura de poder i de control i de disciplina. Ell mateix, poc després del Vaticà II, te'n recordaràs, va escriure un llibre, L'essència del cristianisme. És un llibre que a tots nosaltres, els més liberals, doncs ens va semblar magnífic. I encara rellegit ara, Ell tenia, i potser aquesta relació amb Hans Kuhn i companyia. I també ara, en aquests darrers dos anys, amb aquesta idea que també l'he vingut de fora i que ella ha assolit d'evangelització, una nova evangelització. Ella ha endegat un moviment de recuperació del que és els signes dels temps i el que són els raonaments i les tendències de la cultura de la societat actual, no? Arreu del món. I penso que això el marcaria, si no hagués tingut aquest sotrac, potser, de la pròpia salut o el desengany o l'ensurt, vés a saber quina és la causa.
Les infidelitats del seu entorn.
Ha estat una desgràcia que ha trobat una cúria
que té molt poder i hi ha moltes, molts laberints allà dins, doncs, que no l'ha recolzat, potser, i s'ha trobat una mica desemparat.
Sí, no ho sé, de cara al futur, perquè és que el balanç són coses ja fetes, a mi m'agradaria insistir en dues facetes. Una, que en aquest món, diguem-ne, d'uns valors tan decaiguts que tenim en aquest moment, un missatge evangèlic com és el de les benaurances, ben treballat, hauria de ser la gran força moral del cristianisme. I escolti, aquí tenim un codi de comportament que és adequat. En aquesta societat, no em refereixo ara a l'Església, em refereixo a la societat política en general, la cosa està molt mal feta. Potser el missatge no seria tant de fer aspectes doctrinals i de començar a dir si ara hem de reformar això o allò, sinó dir, escolta, aquí tenim un missatge, aquest missatge és potent, és un missatge d'uns valors de justícia, d'equitat, de solidaritat. Tirem-lo endavant i potenciem-lo. Això per una banda. I per altra banda, no caldria tampoc per altre costat abandonar la idea d'universalitat, amb un doble sentit. Universalitat, amb què a mi m'agradaria, per exemple, són desitjos, que el nou papa no fos europeu, perquè evidentment avui en dia
aquí volia arribar.
El món es mou en uns altres àmbits. Però per altra banda, una cosa que ha quedat encallada, que era tot el diàleg amb altres confessions cristianes i amb altres confessions religioses no cristianes, i fins i tot amb confessions no creients. Tinc la impressió que aquestes qüestions en avui en dia serien dos elements bàsics. Per tant, reforçament moral per un costat, universalitat per l'altre. I de cara al futur hi fem el que puguem. Ara, reconec que hi ha rèmores que ho faran difícil.
Dius un papa que no sigui europeu.
Bueno, dic, per dir una cosa.
Vaja, és el teu desig en aquest sentit. Què pot canviar un papa que no sigui europeu? Ja no, es notarà un canvi considerable a la Santa Seu?
Jo no ho crec.
No. És més simbòlic que altra cosa.
Perquè estan fets pel mateix patró.
Si els regis universals
siguin d'allà.
Són criatures.
Són criatures.
No, és simbòlic. Ha canviat molt la política americana perquè el senyor Obama sigui negre. No. Però són aquells símbols que de mica en mica s'han d'anar sortint.
I el que passa que em sembla que hem de remarcar, és dir, l'Església es troba en un marc molt diferent amb el pas del temps. Per una banda, amb una Europa, per exemple, molt secularitzada, que no era abans, i per tant, doncs, el referent més de valors transcendents d'església religiosa, doncs, ha quedat molt, molt diluït, i no s'ha pogut com fer-hi front amb això. I després, el que en diria, l'Arcadi parlava del diàleg amb les altres confessions, s'ha trobat amb una mena de competència, diguem, amb altres religions, les grans religions, des de l'Islam o les sectes de Llatinoamèrica i el que vulguis. I llavors s'ha estat convertint, és a dir, en una mena de dialèctica, de competència entre l'Església Catòlica en alguns indrets, potser en Europa, és un més a competir amb altres propostes religioses que això li dificulten, doncs, aparèixer, doncs, amb tota la seva força. Jo sí que demanaria, és a dir, aquí, amb el que vingui, és recuperar el que en deien abans, doncs, els teòlegs de la veu profètica de l'Església, en un món tan complicat i tan corromput i tal. Si alguna cosa es necessita, no és una força temporal de l'Església, sinó una veu de denúncia i de profetisme de les injustícies i de les desigualtats.
Però jo agafo també el suggeriment de l'Arcadi, abocant la figura de Joan XXIII, perquè penso que, tot i ser un home tradicional, patriarca de Venècia i després nunci a París, era un home molt proper a la gent, era un home del poble, no? I ell ho deia,
campechano.
Campechano, sí. I penso que aquesta proximitat a la realitat portaria el nou papa aquest deler, aquest desig de recuperar els inicis del cristianisme, que van ser l'Evangeli, les benaurances, no? Van ser aquests grans valors dels quals avui dia estem tan mancats a la societat actual civil, no? I per això penso que una persona, encara que no sigui estrangera, perquè segurament hi ha molts italians en el conclave, sortirà un italià després de dos papes,
segur, estic convençut,
un alemany, un italià, un polonès, no? Sortirà un italià, no? Però que sigui un italià d'aquests que
poden assegurar o donar garanties en aquest sentit, d'una recuperació del que és fonamental en la fe cristiana, que és l'Evangeli de Jesús, no? És a dir, les benaurances, que són els grans valors també que necessita la societat.
Deien que el conclave està en caure, serà d'aquí com a molt uns 10 dies, és el que triga normalment, no? Uns 10 dies, més o menys...
Normalment, no, perquè això és la normal.
Estaven més.
Abans es podien tenir el conclave més que 10 dies després o 9 dies després de la mort del pontífex. Ara es veu que ja es pot fer demà passat, si voleu.
En aquest sentit, en el sentit del conclave... també se'n fora bo saber la influència que pot tenir el papa actual sortint d'avui mateix en aquest conclave. Pot tenir alguna? Podrà dir la seva d'alguna manera o realment es mantindrà al marge?
Aquesta sospita està en l'aire i molts mitjans de comunicació l'estan airejant. Jo penso que no, que aquest senyor és sincer i que retira de debò, no fa la comèdia de retirar-se.
Ahir va dir que ell continuaria...
Dos anys, però no...
Jo penso que no deixa de tenir... És a dir, som humans, L'ombra del papa emèrit, per dir-ho d'alguna manera, continuarà projectant-se i el seu successor es cuidarà prou de fer alguna cosa que vegi que no encaixa...
Tant de bo no sigui així.
Ja, sí. D'acord, però no podem descartar això.
Sí, perquè ell queda viure al Vaticà. Llegia aquest dematí que seguirà vestit de blanc.
Sí, i es dirà papa Benet XVI, igual, i Benet XVI, és dir, en el fons...
Fes una situació...
Sí, molt...
No crea, pot crear...
Sí, inusual, i sí, una mica... ambigua.
Ara, si hem de fer cas de les pròpies recomanacions, si allà ara esdevé cardenal, que suposo que és el cas deu esdevenir.
No, papa.
Esdevé papa.
Si papa emèrit serà.
Dels més de 80 anys ho poden votar, per tant, teòricament ell no podria dir.
No.
Jo recordo quan va morir l'anterior papa, aquest va entrar molt jove, l'anterior papa, si no va...
37 o 58.
Quants anys va ser?
O més de 20.
Més de 20 anys, oi? I recorda que quan va entrar Benet XVI, jo vaig arribar a sentir que buscaven un papa que fos més gran perquè durés menys.
Això, sí, sí.
Clar,
un papa de transició, que es deia, sí, sí.
Doncs aquest ho ha estat del tot, perquè aquest ha marxat abans que morís, en aquest sentit.
Ho ha fet molt bé, perquè els darrers anys del papa anterior, Joan Pau II, van ser una mica tristos.
Era dramàtic, era dramàtic.
Era dramàtic,
sí.
Preguntes.
Llavors, en aquest sentit, què es buscarà ara? Un papa que sigui jove o un papa també, com deies, de transició?
Molt jove no pot ser, tampoc.
Clar.
Ha de fer mèrit, diguem-ne. Sí. Ha de ser prou conegut, etcètera, etcètera. No? I per tant serà un home de mitja edat, 60-70 anys, però que tingui vigor, vigoria suficient per afrontar aquests problemes del dossier, aquest secret, en primer lloc. Bueno, no en primer lloc, sinó com a cosa important. Però tenir en compte, sobretot, el que el poble anhela, que és aquesta recuperació dels valors fonamentals del cristianisme. I una proximitat més gran al poble, sobretot marginat. El papa també ha tingut interès, va haver un sínode fa 3 anys o 4 sobre Àfrica. Té molt d'interès el papa amb això dels altres continents, no? Perquè l'Església Catòlica és realment universal, ho hauria de ser del tot universal. I allà hi ha molta misèria, molta marginació, molta injustícia, i crec que aquest seria per mi l'ideal del papa.
I tant, i tant, el mateix que s'està dient aquests dies, no referit al papa, però si l'Església, aquest silenci, per exemple, de la Conferència Episcopal Espanyola davant de les situacions dramàtiques de crisi, això és una mica la solució, a nivell mundial és la mateixa responsabilitat, és evident.
Josep Maria.
Sí, sí, no, és a dir, reclamar que compleixi la funció que teòricament surt de l'Evangeli i quedi una mica més diluïda aquesta projecció, que també l'ha cuidat excessivament, jo penso, Vaticà, aquesta projecció de poder.
Això,
però inclús la mateixa litúrgia li porta això, que és espectacular,
sí,
que és fantàstic, sí, com a imatge televisiva, diguem-ne, no? Però dius, no, tu, això, amb el Jesús de Nazaret, no sé ben bé com es casa, no?
Sí, aquesta història. Sí, això
és veritat. I aquí es necessita molta valentia per dir, fem foc nou.
Després de l'anunciar el papa, en aquests últims mesos hi ha hagut dos fets que no estem massa acostumats, com és, per una part, l'abdicació de la reina d'Holanda en el seu fill, i ara han tingut la renúncia del papa Benet XVI. Càrrecs vitalicis, que abandonen el seu càrrec abans simplement perquè creuen que no poden fer la seva feina per qüestions d'edat i de salut. Llavors, ja no només en el món eclesiàstic, sinó en general, totes les monarquies i càrrecs vitalicis que poden haver-hi, pot marcar un precedent això? Important, per exemple, que se serà més lluny aquí a l'estat espanyol amb el rei Joan Carles.
Tu ja fas el trasllat a la sarsuela, això.
No, jo penso que és un exemple polític també això, eh? Sí, un exemple que s'ha de, que molts polítics haurien de prendre nota com sent una cosa que no només és lògica per la manca de forces o de salut per continuar amb el càrrec, sinó que indica també que la persona que té el comandament no és propietari, no és amo d'aquest poder, al contrari, és el servidor, com diu.
Breument, Arcadi.
No, sí?
En aquest sentit, sí, ja ens queda un minut.
A Holanda, això és una tradició, sí. Sempre practiquen. Però aquest dia, per motiu de la renúncia del papa, Le Monde posava una llarguíssima llista, com de 25 o 30 caps d'estat, que han superat els 80 i pico d'anys tots, i que no hi ha cap que se'n vagi. El rei Abdullah, rei de Siam i de Tailàndia, el de no sé què. Escolta, unes belles glòries totes, i escolta, què farem d'aquesta gent? No dic aquesta línia.
Josep Maria.
No, sí, això és, jo penso que és de racionalitat, quasi, no? És a dir, però cada estructura de poder ha de trobar els mecanismes per poder dir fins aquí hem arribat i prou. És a dir, això no hauria de ser només la voluntat lliure del personatge, sinó que hi hauria d'haver mecanismes perquè des de fora es pogués dir fins aquí i prou.
Josep Maria Balcells, Arcadi Oliveres i el pare Antoni Lamos, gràcies per ser aquí avui a la tertúlia sobre la renúncia del papa i fins la propera. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Sí, bon dia.